Ràdio Estel.
Comença ara Església Viva, un programa per aprofundir la fe cristiana. Dirigeix i presenta Àngel Rodríguez.
Hola, amics. El nostre bisbe segueix el procés postoperatori d'acord amb la programació mèdica establerta. Monsenyor Francesc Pardo agraeix les pregàries de la comunitat diocesana pel seu restabliment i també dona les gràcies a les nombroses persones, entitats, comunitats, preveres, diaques i poble fidel que s'han interessat pel seu estat de salut. Benvinguts. Avui tindrem amb nosaltres a Frederic Gómez Pardo, que ens farà una valoració de com va anar per al curs passat al Banc dels Aliments. També a l'apartat de notícies us parlarem del llibre que ha escrit mossèn Martiria Brugada sobre la parròquia de Santa Maria d'Hostolers de Banyoles.
La paraula del bisbe. Una reflexió setmanal del nostre bisbe, monsenyor Francesc Pardo.
Benvolguts radioients. Pautes per sentir-nos església. L'església és mare. Any de la fe. Any per viure intensament que som fills i membres de l'església. Molt sovint escoltem proclames que exigeixen la conversió de l'església. Fins i tot nosaltres també pensem i manifestem la necessitat que es converteixi en algunes qüestions, fets i actituds. Però quan ens referim a la conversió de l'Església, pensem en primer lloc en la conversió dels altres. El darrer sínode de bisbes per la nova evangelització, en el seu missatge final, reclama la necessitat de conversió amb molta humilitat. Sentim sincerament que ens hem de convertir nosaltres mateixos a la potència de Crist, l'únic capaç de fer noves totes les coses, les nostres pobres existències, sobretot. Hem de reconèixer amb humilitat que la misèria, les debilitats dels deixebles de Jesús, especialment dels seus ministres, afecten la credibilitat de la missió. Certament som conscients, els bisbes els primers, que no podrem mai estar a l'alçada de la crida per part del Senyor i de l'encàrrec d'anunciar el seu evangeli als pobles. Sabem que hem de reconèixer humilment la nostra debilitat davant les ferides de la història i no deixem de reconèixer els nostres pecats personals. Estem convençuts, però, que la força de l'Esperit del Senyor pot renovar la seva església i fer resplendent el seu vestit, si ens deixem afeiçonar per ell. Ho demostren les vides dels sants, la memòria i la narració dels quals és instrument privilegiat de la nova evangelització. Fins aquí el missatge del sínode. Els mateixos bisbes ens donen exemple, ho hem escoltat, quan demanen perdó i expressen la seva necessitat de conversió. Ara cal també que cadascun dels membres de l'Església sentim la mateixa necessitat de conversió. Aquesta actitud de conversió fa referència a la mateixa Església. El mateix Papa ens ha advertit en moltes ocasions que parlem massa de l'Església i massa poc de Déu, i desviem així el nucli del missatge de la bona notícia. Els mitjans de comunicació ens conviden sovint perquè parlem de l'Església i n'opinem sobre els aspectes més polèmics. Sempre hi ha micròfons oberts per a aquestes qüestions. És fàcil que t'escoltin si parles de l'Església oblidant Déu. El que és més difícil és fer-se interessar i fer-se escoltar parlant de Déu en ocasió de fets eclesials. Pensant en la necessitat de la nova evangelització i la transmissió de la fe, pensant en la importància de fer més ferma la nostra fe, precisament en aquest any de la fe, penso que és del tot urgent que ens preguntem per allò que ens cal corregir per estimar l'Església i sentir-la ben nostra. M'he preguntat, després d'escoltar i llegir proclames i manifestos que urgeixen l'Església a canviar, quines són les temptacions que més ens afecten i ens paralitzen quan parlem de la nostra Església. En moments de la meva vida m'he recordat a mi mateix que perjudicar l'altre, en aquest cas la meva Església, cal seguir l'advertiment de Jesús. Treu-te't primer la biga del teu ull per després treure l'estella de l'ull de l'altre. O també pensant en aquella dona sorpresa en adulteri, els acusadors de la qual exigeixen que sigui apedregada, qui estigui lliure de pecat, que tiri la primera pedra. Sí, ens hem de convertir per sentir-nos Església, per tenir-la com a mare i no com a madrastra inquisidora i sense entranyes, i que em perdonin les madrastes que tant han estimat i servit. Per això, durant uns quants diumenges, oferiré algunes pautes que a mi em semblen importants per sentir-nos Església. I fins la propera setmana, si a Déu plau.
Si alguna vegada t'has perdut l'oportunitat d'escoltar aquest programa a través de la teva emissora de ràdio favorita, et recordo que també ho pots fer-ho a través d'internet en aquesta adreça, www.bisbatgirona.cat. Repeteixo, www.bisbatgirona.cat, a l'apartat de l'àrea d'audiovisuals o també a la d'actualitat i premsa. Església Viva també a través d'internet, www.bisbatgirona.cat. Repeteixo, www.bisbatgirona.cat. Jordi Callejón, Dolors Puigdevall, Miquel Àngel Ferrés, Anna Estartús i Carles Ros desfilen en el nostre punt de vista setmana darrere setmana. Avui li toca el torn a mossèn Miquel Àngel Ferrés, rector de les parròquies de la Immaculada i de Sant Pau de Figueres. I el tenim via telefònica. Miquel Àngel, benvingut.
Hola, Àngel.
Quan vulguis.
Avui parlarem de les criatures de la Mainada, que sempre són veritablement persones que hi toquen. I justament és a partir d'un treball que van fer uns professionals de l'educació i de la psicologia amb nens i nenes de 5 a 9 anys sobre la definició què és l'amor, què és per vosaltres l'amor, aquest tema tan recurrent. Doncs en Max, de 6 anys, va dir: Jesús hauria d'haver dit algunes paraules màgiques perquè els claus caiguessin de la creu, però no ho va fer. Això és l'amor. Un altre nen, Mateu, de 7 anys, diu: amor és quan algú t'incomoda i tu, encara que estàs molt enfadat, no crides, perquè saps que fereixes els seus sentiments. I la Rebeca, de 8 anys, per definir què és l'amor, diu: quan la meva àvia es va posar malalta d'artritis, no es podia ajupir per pintar-se les ungles dels peus. I el meu avi, des de llavors, pinta les ungles de la meva àvia, encara que ell també té artritis. Això és l'amor. I en Tomàs, de 6 anys, diu: amor és com quan una velleta i un vellet, que són molt amics encara que es coneixen i són casats des de fa molt i molt temps. I em queden un parell, si tenim temps. La Patrícia, de 4 anys, diu: quan algú t'estima, la forma de dir el teu nom és diferent. I per últim, una per riure una mica, en Christian, de 8 anys, diu: amor és quan la mama veu el papa greixós i de mal olor i diu que és més maco i més guapo que en Robert Redford.
Cada setmana per aquesta emissora, Església Viva.
El nostre temps d'entrevista del programa d'avui el dediquem al senyor Frederic Gómez Pardo, que és el president del Banc dels Aliments. Benvingut, Frederic.
Gràcies.
Bon any.
Bon any, efectivament.
Hem començat. Doncs amb en Frederic Gómez Pardo, amb el senyor Frederic Gómez Pardo, parlarem del Banc dels Aliments, que aquest any ha desbordat totes les expectatives que teníeu, no? Farem una mica de balanç de com ha anat això.
Molt bé.
Dic que s'ha desbordat.
Bueno, s'ha desbordat en el que fa referència al gran recapte que organitzem els quatre bancs d'aliments de Catalunya, normalment finals de novembre, principis de desembre. Això sí que s'ha desbordat, perquè esperàvem recollir 200 tones. L'any passat en vàrem fer 160.000, degut a l'increment que hem tingut de persones necessitades, aspiràvem a aconseguir-ne 200.000, i n'hem aconseguit, hores d'ara ja en tinguem 325.000, i possiblement, perquè encara estan arribant coses, arribarem als 350.000 quilos. És a dir, que en aquest aspecte estem molt contents.
I aquest Nadal també hi ha hagut molta solidaritat.
Molta solidaritat. Solidaritat per part d'empreses, per solidaritat per part de persones particulars, solidaritat per part d'entitats, perquè fins i tot s'han fet recaptes en el Trueta, s'han fet recaptes en l'edifici de la Generalitat, moltes empreses particulars, molts col·legis, i solidaritat també per als voluntaris, perquè penseu que si hem assolit els 350.000 quilos és gràcies a més de 2.200 voluntaris en totes les comarques de la província de Girona.
Quants voluntaris?
Més de 2.200, que han atès 258 centres comercials. Més, a part, els col·legis, les entitats, les empreses, etc. I solidaritat també, jo diria, dels mitjans de comunicació. I us felicito també per la part que us toco, perquè la cobertura que han fet els mitjans de comunicació ha contribuït molt decisivament a donar a conèixer el gran recapte i que tothom se n'interessi i que tothom pogués participar.
És allò de que a més pobresa, a més solidaritat.
Efectivament, així s'ha estat. Perquè, malgrat és molt el que hem aconseguit, i hem duplicat el que vàrem recollir l'any passat, també és cert que el número de persones necessitades ens ha augmentat en més d'un 30%.
Aquest any?
Sí.
Més d'un 30%?
Més d'un 30%. L'any passat teníem, ja sabeu que nosaltres no donem mai a persones ni a famílies, donem només entitats benèfiques. Doncs a través de les 120 i tantes entitats benèfiques que estem atenguent, l'any passat proporcionàvem alimentació a 31.000 persones. Finals d'any del 2012 eren 41.000 persones, és a dir, més d'un 30%.
Quin tipus de persones són les que a través del Banc dels Aliments reben aquesta ajuda alimentària?
N'hi ha de tot tipus, però fonamentalment és gent que està patint les conseqüències de la crisi i que s'ha quedat sense treball o que no en té. També és cert que n'hi ha moltes persones solitàries, són persones també que estan en situació d'exclusió social, però m'agradaria ressaltar que en aquest últim any la major part de l'increment ha sigut fonamentalment en gent del país, i no gent massa gran, sinó gent que s'ha quedat sense treball, perquè gent que tenia malalties cròniques o tenia dependències o que estaven en risc d'exclusió social, aquests s'han mantingut. Però, en canvi, ha augmentat molt les famílies joves que s'han quedat els dos sense treball, que estan carregats d'hipoteques i que no poden tirar endavant sense ajuda alimentària.
Sí, suposo que vosaltres heu de lluitar també amb aquelles persones que s'ho estan passant malament però que els hi fa vergonya anar a un centre d'aquest tipus, no?
Efectivament, això està passant.
Com ho combatiu, això?
Bueno, nosaltres, que ja he dit abans, que nosaltres no donem mai.
No, ja, ja.
El que fem és adreçar-los als serveis socials de l'Ajuntament o a Càritas o a la Creu Roja, aquelles entitats que són les que fan la derivació, perquè no és, qualsevol persona que vagi demanant aliments no se li donen, perquè es podia prestar molt a la picaresca. És a dir, han de ser persones que realment a través dels serveis socials o de Càritas o de la Creu Roja es vegi que són persones realment necessitades.
A vostè el tenim dos cops l'any, Frederic. Parli'ns una mica de què és el Banc dels Aliments. Hi ha molta gent que ho sap, altres que no, sobretot encaminat a la gent que no sap ben bé el Banc dels Aliments. Vosaltres recolliu aliments, els dipositeu en una nau,
Sí.
I llavors els distribuïu a entitats que us demanen ajuda, no?
Efectivament. Són entitats n'hi ha moltes que són de la Iglesia Catòlica, com és el cas de les Càritas, però també n'hi ha moltes iglesias evangèliques on hi ha entitats
laiques,
efectivament. Sí. Però això sí, exigim que ens presenten els estatuts, que tinguin unes finalitats molt concretes, que estiguin degudament aprovades, que estiguin registrades en benestar social i que les persones que atenen, en la mesura de lo possible, perquè no sempre és possible, estiguin derivades per serveis socials.
La nau, on te la teniu ara?
La tenim en Vila-roja, és una nau que ens ha deixat...
L'heu tornat a canviar?
Sí, perquè és que fins ara...
Cada any és nou, això, eh?
Efectivament. L'acabem d'estrenar i gràcies a això hem pogut fer front al gran recapte, perquè si no, no sé on haurem pogut col·locar tants aliments com hem recollit. Ara la tenim en Vila-roja. És una nau que ens ha deixat l'empresa Ferros Puig.
Molt bé. I és molt gran, la nau? O...
Sí, té quasi 1000 metres quadrats i almenys ha pogut absorbir... Bueno, i tots els aliments que recollim, nosaltres després, a les entitats benèfiques, elles venen a recollir-ho. Cada setmana n'hi ha 2 o 3 dies de repartiment, i excepte quan es tracta de productes que requereixen fred, que som nosaltres els que ho portem a la nostra furgoneta frigorífica.
Aquests aliments, com els recolliu? La gent us els ve a portar o com va això?
Depèn. N'hi ha, els de la Unió Europea ens els porten directament.
Què vol dir els de la Unió Europea?
Sí, nosaltres rebem, distribuïm aliments procedents de la Unió Europea. Per cert, al principi suposaven quasi el 60% del que estàvem repartint. Després s'ha anat disminuint i aquest últim any només que ha suposat un 30% del que hem repartit. En el 2012, al final, haurem repartit 1.700.000 quilos. L'any passat van ser 1.500.000. Malgrat lo de la Unió Europea, ha disminuït considerablement. L'any passat era el 40% del que vam repartir i aquest any ha estat un 30%.
Què són aquests aliments?
Són aliments de tipus bàsic. Abans eren els que eren aliments, matèries primes de tipus agrari, que... de retirada que feia la Unió Europea quan no es podia vendre. Com aquest programa de la política agrària comunitària ha desaparegut, actualment són uns diners que dona la Unió Europea per comprar aliments, i són aliments de tot tipus. Val, últimament s'està repartint també oli, arròs, pasta, sucre, etc.
I els altres aliments com us arriben?
Els altres aliments ens arriben també de retirada de fruites i verdures del sector agrari, de lo que ens donen les indústries agroalimentàries de la província de Girona, que ha augmentat també considerablement, i després el que aconseguim a través dels recaptes.
I supermercats, excedències de supermercats?
Bueno, això també...
Aliments que estan a punt de caducar?
Això també ho estem fent, sí. I hi ha diverses cadenes de supermercats en què les mermes que tenen de matèries, fonamentalment solen ser més matèries fresques, el problema que teníem aquí és que si nosaltres anem a recollir-ho i després ho repartim, com el marge que tenen fins a la caducitat és molt petit, arribaria a les persones necessitades i ha caducat. Llavors, el que fem és que cada superfície comercial d'aquestes l'assignem a una entitat benèfica de les que disposo de menjador, i ells van 2 cops a la setmana, i com passa, per exemple, en tots els Capravos, o com passa, per exemple, en l'Hipercor, etc., la Sirena, bueno, n'hi ha uns quants. Doncs, aquesta entitat benèfica va a buscar-ho i el dia següent és que pot estar cuinat i pot estar consumit.
I si un oïdor, ara que ens està escoltant, vol donar un aliments, al banc dels aliments, què ha de fer?
Bueno, simplement anar al magasem que tinguem en Vila-roja i deixar-los allà.
Ja, perquè vosaltres hem de recordar que no aneu a recollir, eh? Només productes que necessiten fred, que deia.
Sí, no.
Sí,
sí. Bueno, no, un moment. I quan es tracta de quantitats bastant considerables, també. O bé se les porten les mateixes entitats, o a vegades fins i tot nosaltres contratem algun camió. Mira, la setmana passada ens va arribar un camió de Kellogg's. Bueno, el camió l'hem tingut que pagar nosaltres, el Kellogg's ens els han donat gratuïtament. Però si se tracta de quantitats petites, home, no puguem anar en la furgoneta a buscar quantitats petites, i el que diguem en aquests casos és que ho porten a l'entitat benèfica que tinguin més a prop, i els donem l'adreça i el telèfon de l'entitat benèfica que tenen més a prop, o si volen portar-nos o volen portar al nostre magasin, doncs estupendo.
Suposo que molts de voluntaris són ja persones jubilades, perquè, esclar, vostè m'està parlant d'horaris diurns que la gent treballa, no?
Sí, sí. En aquests moments se'ns han augmentat també bastant, veus? La solidaritat també s'ha notat per aquí. També s'ha augmentat el número de...
Aturats.
De voluntaris estables, eh? Perquè voluntaris ocasionals, ja he dit abans que per al Gran Recapte n'han aconseguit més de 2.200. Ara, voluntaris estables, en aquests moments en tinguem uns 35, i mira, aquest matí precisament hem estat comptabilitzant que ens n'han arribat bastant més, i hem de organitzar una mica com distribuïm
però
la feina.
Però aquests voluntaris estables, quina edat tenen?
Normalment, la majoria d'elles són persones jubilades, per encara que n'hi ha alguna persona que no està jubilada però que no té treball, i llavors s'ofereix a fer alguna cosa i treballar mentre no troba treball.
Doncs, Frederic, suposo que falten més voluntaris, per tant, ens doni un número de telèfon per a la gent que vulgui ser voluntari del Banc dels Aliments.
Sí, 972-22-34-63.
El repetim, 972...
972-22-34-63. O poden entrar també en la web nostra, que és www.bancdelsalimentsgirona, i allà, a través de la nostra web, també un es pot apuntar com a voluntari.
Molt bé. Gràcies, Frederic Gómez Pardo, president del Banc dels Aliments de Girona. Molt d'èxit. Que vagi bé.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Església Viva. Agenda i actualitat a la diòcesi de Girona.
Tal com informàvem en el programa de la passada setmana, aquest cap de setmana se celebra a Tossa de Mar una de les festes més populars de la tradició de la nostra diòcesi de Girona. Es tracta del Bot de Vila, la festa del Pelegrí de Tossa. Aquest diumenge, dia 20, s'espera al vespre l'arribada del Pelegrí de Tossa a Santa Coloma de Farners, ja cap al vespre. El dimarts que ve, dia 22, és la festa de Sant Vicenç, patró de Tossa de Mar. A les 10 hi haurà una missa resada, a les 12 ofici solemne amb acompanyament d'orquestra, veneració de la relíquia i cant dels goigs, i el dimecres que ve, dia 23, és la festa de Sant Ramon de Penyafort, copatró de Tossa de Mar. A la 1 del migdia, missa a la Mar Menuda davant de la creu de Sant Ramon. Per tant, des d'aquí saludem a tots els nostres oïdors de Tossa de Mar que escolten aquest programa de ràdio. Dijous que ve, dia 24, és la festa dels periodistes. Sant Francesc de Sales és el patró dels periodistes i és el dia 24 de gener la seva festa. I també, una altra dada important, divendres que ve és la festa comarcal, la trobada comarcal dels cursets de cristiandat a la parròquia de Borgonyà a 9:45 de la nit. Seguim amb més notícies. Mossèn Martirià Brugada, banyolí i rector d'anglès, Bon Matí, Sant Julià del Llor, Sant Martí, Sapresa i Constantins, és l'autor del llibre La parròquia de Santa Maria dels Torers, que es va presentar ara fa poques setmanes a Banyoles. El tenim aquí amb nosaltres a l'estudi. Benvingut, Mossèn Martirià, què tal?
Hola a tots, gràcies.
Parla'ns una mica d'aquest llibre, de Santa Maria dels Torers, d'aquesta parròquia.
Bé, aquest llibre és he anat dient i vaig dient que és com una mena de fe de vida, de la vida parroquial d'aquesta parròquia noble, antiga, i és donar una mica de fe de vida en aquesta institució, enmig de totes les institucions de Banyoles. Tota vegada que, esclar, recull des de la seva construcció, els seus edificis, fins i sobretot, i això és jo diria que és el més important, totes les activitats que s'hi han portat a terme, o millor dit, totes les institucions que han aglutinat les activitats de la parròquia al llarg de gairebé 1.000 anys.
Tu el vas començar a escriure l'any 1992. Suposo que al llarg de tot aquest temps, fins que no has acabat de fer el llibre, fins que no ha sortit, hi ha moltes anècdotes, no?
Evidentment, sí. El 92 va ser fer un fulletó que servia de guia de l'església de Santa Maria, que va ser per iniciativa de mossèn Pere Domènech, i que, esclar, a l'aparèixer informació i que hi havia elements interessants a ampliar, doncs es va proposar, en Pere mateix em va proposar, de fer el llibre, que després s'ha anat gestant fins que ha estat el moment de publicar-lo, que ha estat possible publicar.
Quines anècdotes podríem destacar?
Anècdotes, va, mira, el anar a corre cuita de coses relacionades amb fotografies, clar. Les fotografies sempre diuen molta cosa, no? Des de, evidentment, les persones que hi surten, fins al que tot allò representa. I jo, fent el llibre, pensava moltes vegades amb una dita, ja saps que ja sabeu que he estat també a Palafrugell, i en Pla deia que les dones, al fer neteja a les cases, han fet molt de mal, perquè han fet malbé moltes fotografies, molts documents, i evidentment el que seria interessant és que la vida de les parròquies també cuidessin els dels seus arxius de totes aquestes coses, com són fotografies que fins ara no s'han valorat gaire, i ara és el moment de començar-ho a valorar, perquè coses que es feien fa 50 anys han passat a la història per sempre més, amén Jesús.
La parròquia de Santa Maria dels Torers, aquest és el títol del llibre que ha escrit mossèn Martirià Brugada, banyolí, però que et recordem, Martirià, de Palafrugell i sobretot de Sant Jordi Desvalls, que vares començar a fer una col·laboració aquí amb nosaltres, a Església Viva, l'any 91 o 92, quan eres rector de Sant Jordi Desvalls.
Segurament, era aquell temps que...
Ens parlaves dels sants, oblidats, es
deia. Però van començar, que no era pròpiament, no sé si era pròpiament amb això dels sants oblidats, amb una missió que es va fer des dels Àngels, missió radiofònica.
Ah, també això, també ho van fer,
amb motiu
això
del cinquantenari de la...
Reposició de la imatge.
Penso que va ser l'any 92.
Sí, el 92, ja.
I a partir d'allà, tu després me vares demanar, tu, Àngel, me vares demanar que fes allò dels sants oblidats, primer, i que després va passar també a fer-se'n una fitxa en el fut parroquial explicant la vida d'un sant de la setmana. I jo sempre agafava el sant que era més popular, més oblidat.
Més oblidat.
Que dèiem el sant a l'absis, en aquell moment, que va durar també força temps, gairebé 10 anys.
On podem trobar el teu llibre?
El llibre aquest es pot trobar, evidentment, a les llibreries de Banyoles, tinc entès. Es pot trobar a la llibreria diocesana, a Casa Carles, al costat de la plaça del Vi, i es pot trobar demanant-te'l directament a la parròquia de Santa Maria dels Torers.
Doncs moltes gràcies, mossèn Martirià Brugada, i no et moguis d'aquí l'estudi, perquè hem de dir als nostres oïdors que a partir d'aquesta setmana i durant tot aquest temps litúrgic del temps ordinari, fins que no arribi la Quaresma, mossèn Martirià Brugada ens aportarà els comentaris dels evangelis. Mossèn Martirià Brugada, recordem-ho, és el rector de les parròquies d'Anglès, Bon Matí, Sant Martí Sapresa i Sant Julià del Llor. Mossèn Martirià Brugada ens serveix també per saludar a tots els oïdors que tenim a la zona de Bon Matí, perquè Ràdio Bon Matí, conjuntament amb altres 22 emissores de ràdio, emeten aquest programa, Església Viva. Saludem a tots els amics que ens escolten a través de Ràdio Bon Matí. Gràcies, mossèn Martirià Brugada, per haver acceptat aquesta invitació de tenir-te durant els propers 4 programes amb els comentaris dels evangelis.
Gràcies a vosaltres.
Quan vulguis.
Doncs aquest diumenge correspon llegir un fragment de l'Evangeli de Sant Joan, del capítol 2, el verset 1 fins al 12, on ens diu de forma sintètica que així començà Jesús els seus miracles a Canà de Galilea. L'evangelista Joan fa debutar Jesús en el seu ministeri públic en una festa, precisament, en un casament camperol al poblet de Canà. Així és com Joan inicia el llibre dels senyals, el que la traducció anomena miracles. Les noces de Canà és un senyal o signe, el primer i el prototip dels 7 signes o senyals prodigiosos que presenta Joan. I és un episodi farcit de simbolismes, com és propi de l'evangelista Sant Joan. En el senyal realitzat a Canà s'expressa que els temps messiànics s'inicien, que es fa realitat la nova aliança, que el vi, símbol d'alegria, d'amistat, de compartir, del final, el que porta Jesús, és el vi millor. Així, més enllà de l'episodi, l'evangelista ens diu que el Déu que se'ns manifesta en Jesús com un espòs enamorat és el portador d'un vi nou, embriagador i festiu, que es deixa convèncer per la seva bona mare tan decidida.
I fins aquí Església Viva. Aquesta ha estat una producció del Departament d'Audiovisuals del Bisbat de Girona. Salutacions d'Àngel Rodríguez. Que sigueu feliços fins la setmana que ve. Adéu-siau.
Ràdio Estel.
www.radioestel.cat. Sempre amb tu, Radio Estel.
Radio Estel.